Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dimecres 19 de febrer i obrim parlant de la Paeria perquè ha cedit dos solars municipals a la Generalitat perquè en un futur s'hi puguin construir habitatges de lloguer social. El govern català ha aprovat aquest dimarts la primera convocatòria de reserva pública de solars i diu que modificarà la llei d'urbanisme de manera immediata per accelerar la construcció d'habitatges, dels quals un de cada quatre, almenys un de cada quatre, anirà destinats a joves. De seguida ho expliquem, però també de seguida els detallem i ampliem altres notícies d'interès. Són les següents. Un total de 30 persones participen en el programa MAIS d'acompanyament en la recerca de feina que du a terme l'associació Reintegra. El programa té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania i de persones en situació d'atur o d'exclusió social. A nivell comarcal, avui destacarem que la vila de Ponts es bolca en la celebració del 150 aniversari de la festa tradicional de Lo Rancho, una de les més singulars del país pel que fa als àpats col·lectius. L'Ajuntament preveu servir-ne 12.000 racions el proper 4 de març. D'altra banda, l'Ajuntament d'Alòs de Balaguer busca finançament per reobrir les mines de Sant Mamet. En l'àmbit agrari, el sector del vi, l'oli i la fruita es mantenen a l'expectativa davant dels aranzels dels Estats Units als productes europeus. D'altra banda, JARC denuncia un encariment inassumible de l'assegurança agrària i exigeix més subvencions a l'administració. També avui parlarem del cicle Gaudí de Cinema, que continua aquest dijous a la ciutat de Balaguer, amb la projecció de la premiada pel·lícula Marco, dirigida per Aitor Arregi i Jon Garanyo. Acabarem l'informatiu amb la secció esportiva avui amb els següents continguts.
Parlarem avui de natació, concretament dels 6 integrants del Club Esportiu Natació Balaguer que van participar el passat dissabte al circuit català de trofeus absolut a les instal·lacions del Club Natació Sabadell. Ho han fet molt bons resultats, els quals repassarem. I també tindrem espai per explicar-vos que aquest proper dissabte Balaguer acollirà la duatló infantil, una prova que arriba a l'11a edició. Se celebrarà a l'esplanada de la Basílica del Santuari del Sant Crist, també la zona del Barranc, del Rux i del Pla del Matà.
El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts les condicions bàsiques de la reserva pública de solars per incrementar l'oferta d'habitatge protegit amb una convocatòria anual. És el mecanisme per impulsar que en els solars públics disponibles s'hi facin habitatges assequibles de lloguer amb un finançament de les promocions de fins al 100%, de manera que es garanteixi la protecció de l'ús i la titularitat del sòl. En els solars només s'admetrà la modalitat de lloguer amb el dret de superfície a 75 anys i almenys el 25% dels habitatges construïts aniran destinats a joves. D'altra banda, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot reservar un màxim del 10% dels habitatges resultants per destinar-los a situacions de vulnerabilitat residencial. En el cas de Balaguer, des de la Paeria, ha explicat la Paera en cap Lorena González, s'han cedit amb aquesta finalitat un total de dos solars municipals d'una mica més de 800 metres quadrats cadascun, un al carrer Almatà i l'altre al carrer Josep Maria de Porcioles. La notificació, segons ha explicat a Ràdio Balaguer, la Paera en cap ja es va fer al novembre, poc després de l'anunci del govern català de fer 50.000 pisos arreu del país en 5 anys, fins al 2030.
Bueno, el que ens van fer aquesta crida, no?, de poder oferir solars que tinguéssim urbanitzables a la Generalitat per fer aquest parc, no?, aquesta recollida de parc solar que poguessin les administracions posar a disposició de la Generalitat per fer promoció d'immobles, de pisos. I nosaltres el que vam fer és, bueno, ja ho vam fer de cara al novembre, vam enviar doncs, un Excel que ens van fer arribar des de la delegació de govern, en el que vam incloure dues parceletes, no? dos solars, per a poder-los posar dins d'aquesta bossa de solars que demana la Generalitat. Per una banda, era un al carrer Almatà, el 67, que hi ha un solar per allà a la zona de l'antiga Cros, i que aquests solars són 805 metres quadrats, I, per altra banda, vam posar també a disposició un solar al carrer Josep Maria de Porcioles, que per aquell que no li soni seria doncs, com la cantonada carrer Urgell i el carrer que baixaria cap al pavelló d'Impaxa, no? Al costat, abans d'arribar a l'Èstia, que també tenim l'Ajuntament de Balaguer una parcel·la d'uns 893 metres quadrats, Marc, eh? Això estic llegint el que els vam enviar al novembre. Després d'aquesta petició del govern, vam enviar això, ara s'ha fet aquest primer paquet, no sabem, no tenim notificació, per tant entenem que no hi som, però sí que estarem amb atents per veure si poguessin entrar com a, bueno, per poder fer aquestes promocions i que poguessin disposar d'un parc d'habitatge més gran a la ciutat de Balaguer.
Segons González, l'habitatge continua sent un gran problema, no només a la ciutat de Balaguer, sinó arreu, ja que hi ha més demanda, diu, que oferta de pisos. A més, diu que els lloguers que hi ha actualment no són especialment econòmics.
Aquí el problema que tenim, no només a Balaguer, sinó ja és que és generalitzat, jo parlo amb la resta d'alcaldes i el tema de l'habitatge és un gran problema. No només perquè no en tenim, sinó perquè també els lloguers no són especialment econòmics, no? I al final aquí el que fem també és, nosaltres tenim una borsa que els pisos que hi són, o sigui, a nivell municipal parlo, tenim pisos propis, pisos cedits per particulars i pisos cedits per l'Agència de l'Habitatge, que també tenim aquest conveni, doncs no tenim més en aquesta bossa i cada vegada veiem la reticència de particulars que potser podrien tenir un pis per posar i que cada vegada doncs, es tiren més enrere. No? Hi ha un problema, no hi ha prou recursos per entrar a lloguers, que a vegades són pisos que potser no estan ni moblats i tenen un preu elevat. El fet de que hi hagi una gran demanda i poca oferta, ja ho té això, de que pugen els preus, i això encara complica més aquesta situació. No? Per tant, sí que a poc a poc hem d'anar donant aquesta solució, aquesta sortida, però també és veritat que des de l'Ajuntament tenim els recursos que tenim i hem d'anar a tocar doncs, a Mama Generalitat a que ens ajudin.
En aquest sentit, la Paera en Cap ha aplaudit la iniciativa del govern català i la mà que ha estès, diu, als municipis d'arreu del país per facilitar que famílies i sobretot també els joves puguin accedir a un habitatge. En aquest sentit, ha assenyalat que els municipis no tenen capacitat de construir.
Ho aplaudim perquè també és important que tinguem aquestes oportunitats. Els municipis no tenim capacitat de construir i que pugui venir la Generalitat a estendre'ns la mà a que puguem donar-los no, o cedir aquest solar i que ells puguin fer construcció és important, sobretot per això, no, que també hi haurà col·lectius beneficiats com pot ser doncs, els joves que cada vegada veuen més difícil poder marxar de casa dels pares. No? I no parlem només de persones vulnerables, sinó que hi ha persones que no tenen aquesta vulnerabilitat o alguna paga o el que sigui, que també tenen les portes tancades quan decideixen marxar de casa. No? Per tant, contents de que es faci això, sabent també, i tocant de peus a terra, que segurament i probablement haurem de col·laborar amb la iniciativa público-privada per a poder fer efectiu doncs, aquestes construccions, perquè si no d'aquí al 2030 no sé fins a quin punt tindrem aquestes capacitats, però de moment amb esperança de que, bueno, de que ens pugui ser una solució i tant de bo, ja dic, tant de bo entrem i tant de bo puguem ser un dels triats per crear una promoció des de la Generalitat.
Des de la Generalitat, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha assegurat que modificaran de manera immediata la llei d'urbanisme en qüestió de dies, setmanes, ha dit, per accelerar la construcció d'aquests habitatges. La finalitat, segons ha dit el president Salvador Illa en aquest cas, és poder construir més ràpid i augmentar l'edificabilitat per assolir els 50.000 pisos marcats pel govern. Segons ha explicat Paneque, aquesta reforma permetria concedir una llicència prèvia bàsica per fer el moviment de terres i iniciar la construcció de l'estructura mentre es tramita la llicència definitiva. La consellera ha defensat que permetrà activar de manera àgil la construcció amb una figura ara no contemplada en el marc normatiu. Tots els solars de la reserva hauran d'estar disponibles urbanísticament per construir-hi habitatges i es preveuen diverses categories. Solars públics que ja disposin de promotor i requereixin els ajuts, solars públics sense promotor i que el seu titular vulgui que la Generalitat lideri el procés de construcció dels habitatges directament o a través de tercers i promotors privats que vulguin construir els habitatges amb ajuts o que la Generalitat els llogui els habitatges resultants. La renda màxima dels contractes de lloguer dels habitatges de protecció oficial que es construeixin resta fixada en funció de l'àmbit on estiguin inclosos els municipis segons la seva ubicació. Les subvencions de la Generalitat als operadors públics i privats faran possible que els pisos, que els habitatges es puguin llogar a un preu inferior al preu de mercat de cada municipi. Passem a d'altres qüestions. Un total de 30 persones participen en el programa MAIS d'acompanyament en la recerca de feina que du a terme l'associació Reintegra. El programa té com a objectiu millorar l'ocupabilitat de perceptores, de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania i de persones en situació d'atur o d'exclusió social.
Mitjançant itineraris de formació i orientació laboral personalitzada, el programa acompanya els participants en el seu camí cap a la inserció en el mercat de treball, oferint-los les eines necessàries per superar les dificultats d'accés a una feina. El programa s'implementa en diversos punts d'actuació de l'entitat, Lleida, Balaguer, Tremp i Sort, on els participants reben una atenció propera i adaptada a les seues necessitats. L'acompanyament individualitzat a través de sessions personalitzades permet a cada persona construir la seva trajectòria formativa i laboral, així com desenvolupar les competències transversals essencials per poder optar ofertes laborals disponibles. Oriol del Río és el tècnic del programa MAIS de l'associació Reintegra.
Bé, l'objectiu principal, sobretot, és la millora de l'ocupabilitat d'aquelles persones que estan en situació de cobrament de renda garantida ciutadana o bé també en situació de vulnerabilitat o de risc d'exclusió. Llavors, la finalitat és la millora d'aquesta ocupabilitat com a través de participació en assessorament o orientació laboral, des de com elaborar bé un currículum vitae, com preparar una entrevista de feina, el suport a inscripció de portals de recerca activa de feina, adequar el currículum al perfil professional desitjat i després també pues, la millora d'aquesta ocupabilitat a través de la participació en accions grupals.
A més de les sessions individuals, el programa també inclou accions grupals com la formació, la recerca activa de feina, la preparació per a entrevistes laborals i visites a entorns productius. Una altra de les eines clau del programa, segons el mateix Oriol del Río, és la realització de pràctiques en empreses, una oportunitat per enllaçar els interessos i motivacions dels participants amb les necessitats de les empreses, millorant així les seues possibilitats d'inserció en el mercat laboral.
Formacions de com preparar una entrevista de feina, com elaborar bé un currículum, que és la nostra vida laboral, etc. I també el que potenciem molt també és el contacte amb les empreses, ja sigui amb visites d'empreses de la zona, d'aquest cas que nosaltres ja hem fet una prospecció, i llavors organitzem una visita a l'empresa en la qual ens reben per part dels treballadors i ens expliquen una mica quins perfils busquen, què necessiten, quines competències treballen, per si algun dels nostres participants creu que el seu perfil professional pot encaixar amb aquesta empresa. I després també un altre punt molt bo del programa MAIS és que ofertem i oferim pràctiques en empreses, la qual cosa pot millorar l'ocupabilitat de les persones que estan interessades i participen i també pues, si hi hagués alguna oferta o una possible inserció d'aquestes persones, que és l'objectiu final.
Durant la darrera convocatòria, 2023-2024, el programa va atendre un total de 169 persones i es van signar 47 convenis de pràctiques. Els resultats obtinguts van ser molt positius. Un 20% dels participants van aconseguir una feina en una empresa ordinària, mantenint-la durant més de 3 mesos, un indicador clar de l'èxit de l'acompanyament ofert. El tècnic en fa una valoració molt positiva.
Sí, el balanç és positiu perquè s'ajusta molt als paràmetres que ja també pues, una mica l'oficina de treball o el SOC ens demana sempre per poder contemplar, però nosaltres sempre des de Reintegra intentem donar una mica més per poder arribar a més persones i que aquestes insercions no siguin limitar-nos tan sols al que ens digui un programa, sinó poder arribar més enllà i poder ajudar pues, a totes aquelles persones que ja hem vinculat amb elles i les anem coneixent i creiem que el seu procés d'orientació ha sigut satisfactori i que poden accedir a una feina amb condicions. Aleshores, aquests números sí, per nosaltres són satisfactoris perquè ens ajuden sempre a la següent convocatòria de poder millorar i donar encara molt més.
El programa MAIS, doncs, es confirma com una eina eficaç per potenciar la inserció laboral de les persones en situació d'atur i exclusió social, millorant la seva ocupabilitat i contribuint a la seva integració en el mercat de treball.
I anem ara fins a l'Os de Balaguer. L'Ajuntament d'aquesta localitat busca finançament per reobrir les mines de Sant Mamet. L'objectiu és que els alumnes de Geologia de la Universitat de Barcelona puguin estudiar les instal·lacions.
Les antigues mines de Sant Mamet a l'Os de Balaguer van estar operatives gairebé 30 anys, des del 1957 fins a l'any 1986, quan es van deixar d'utilitzar després d'escotar-se el material. Les mines de l'Os són de bauxita, un material que s'usa per extreure alumini. Durant aquells anys es van excavar més de 300 metres de galeries sota terra i es van extreure més de 2.000 tones de bauxita. En els seus inicis treballaven més de 50 mines, però amb la mecanització van passar a ser tan sols 4. Fa 4 anys, l'alcalde de l'Os, Lluís Soldevila, va anar a visitar les mines i, per a la seva sorpresa, es conservaven en un estat relativament bo. Després d'això, l'Ajuntament, que ja tenia firmat un conveni amb la Universitat de Barcelona per a l'excavació del jaciment de l'abric de Xicotó, busca finançament per poder fer les mines visitables. En declaracions al diari Segre, Lluís Soldevila diu que volen fer una reforma progressiva. L'objectiu inicial és que els estudiants del grau de Geologia de la Universitat de Barcelona puguin visitar les mines per al seu estudi, segons va explicar l'alcalde. També va comentar que amb les reformes busquen un impacte selectiu i de qualitat per a la zona, més que quantitat de gent, per no complicar el tema de pressupost. El que busquen són visites de gent que entengui del tema per ajudar en la seva formació. L'Ajuntament ja té un primer avanç del projecte, però encara no està valorat econòmicament.
Obrim ara el bloc agrari. L'impacte de la imposició d'aranzels per part dels Estats Units als productes europeus manté el sector agroalimentari català a l'expectativa. Així ho constaten algunes empreses consultades per l'Agència Catalana de Notícies, com la Gironina, Galetes Tries, la Lleida Tana, Fruites Font o el celler Alta Alella. Els productes més afectats podrien ser l'oli d'oliva i el vi, amb un impacte que podria arribar als 45 milions, segons els càlculs de Prodeca. Tot i que les exportacions dels productes agroalimentaris superaran els 500 milions al 2024 als Estats Units, un informe de Prodeca adverteix de la reducció de marges i també de la necessitat de diversificar cap a altres països.
A l'espera que Prodeca doni a conèixer aquest dimecres la dada global de vendes a l'exterior de tot l'any, incloent-hi el desembre, les exportacions de productes agroalimentaris als Estats Units van marcar un nou màxim l'any 2024, depassant els 500 milions d'euros per primera vegada. De gener a novembre, la xifra se situava en els 509,9 milions. El pes d'aquest sector en el conjunt de vendes de béns al país nord-americà fa més d'una dècada que es manté estable, entre el 12 i el 13% del total, i el volum ingressat per a aquestes transaccions s'ha més que duplicat en una dècada. Es tracta d'un ritme de creixement que, en números rodons, s'observa en el conjunt d'exportacions als Estats Units. Les xifres de l'any 2024 superaven en 11 mesos ja la totalitat de l'any anterior, quan la facturació va ser de 447 milions. Per demarcacions, el que més es ven als Estats Units és des de Lleida, i és l'oli d'oliva, amb 38,5 milions. En declaracions a l'ACN, la directora de Negoci Internacional d'Acció, Cristina Serradell, ha explicat que uns aranzels nord-americans tindrien impacte, però alhora l'alimentari no és un dels sectors que exporta més als Estats Units i destaca, en aquest sentit, la maquinària, la perfumeria i la cosmètica o els productes farmacèutics. Segons Serradell, entre els productes agroalimentaris que podrien notar més l'impacte de la mesura hi hauria el vi i l'oli d'oliva.
El sector alimentari és un sector, òbviament, que exporta als Estats Units. No és un dels sectors que exporta més, és a dir, els sectors que més exporten als Estats Units és tot el que és maquinària, tot el que és perfumeria i cosmètica, tots els productes farmacèutics, i sí que després, en menor mesura, també hi ha el sector agroalimentari. De fet, des d'Acció es va fer una anàlisi de quins serien els sectors més afectats, tenint en compte no només el volum d'exportacions en destinació als Estats Units, sinó també que els Estats Units representa un percentatge important del volum d'aquest sector i aquesta destinació. I llavors sí que el sector agroalimentari, sobretot el que és vi, el que és oli d'oliva, doncs estaria afectat, però tampoc és un dels més afectats.
De fet, els aranzels imposats durant la primera administració de Donald Trump van afectar tant vi com oli d'oliva, així com melmelades i formatges, cosa que va portar a una caiguda del 16% de les exportacions d'aquests productes i un impacte de 26 milions d'euros, recorda Serradell. Els països europeus són el destí final de bona part de la producció de fruita de l'empresa Fruites Font, situada a Torres de Segre. L'any passat, aquesta firma lleidatana va vendre a l'estranger el 70% de les 61.000 tones de fruita que va processar les seues instal·lacions. Destaca sobretot el seu nivell exportador en fruites de pinyol, com ara el préssec, la nectarina, el paraguaià o la pruna, i és a prop del 85% de les 50.000 tones produïdes d'aquestes varietats que se'n van a l'exportació. El propietari de fruites Font, Xavier Font, ha explicat que els últims anys s'han fixat en l'estranger perquè els principals competidors en la producció de fruita de pinyol, França i Itàlia, han anat minvant la seva producció. Fruites Font no ven als Estats Units perquè els trànsits en vaixell són llargs i poc idonis per a les fruites com ara el préssec, Mèxic i enviar la fruita en avió surt car i no permet moure grans volums. Amb tot, el seu propietari admet que estan a l'expectativa de com afecta al mercat la política internacional.
A veure el que passa amb la política internacional, sobretot amb el tema Trump als Estats Units, de com ens acaba afectant o pot ser beneficiant, no ho sabem, no? Perquè el tema Rússia, que tan bo va aportar fa 10 anys i que ara no tenim, pot ser que sigui el cas de que també es torni a reobrir per un pacte internacional a nivell de potències i això ens beneficia d'alguna forma de recuperar aquest mercat. Rússia és un mercat importantíssim. Si el tinguéssim, està clar que ens falta fruita i el volum d'exportació pujaria considerablement. Mentrestant, anem focalitzant dins del que és Europa amb tant per cent, amb un 90%, i si és el cas o veiéssim de que Europa en si, tal com marquen les macroeconomies, està una mica cansada, ficaríem a l'horitzó altres països emergents, com pot ser Egipte, que ja han fet alguna coseta, o altres països africans.
El sector de l'oli pot ser un dels més afectats pels aranzels amb els quals amenaça el govern de Trump. Els Estats Units, recordem, és el segon país que més oli d'oliva consumeix en termes globals, però només en produeix l'1% mundial.
I no deixem de parlar del món agrari perquè el sindicat, l'organització agrària JARC, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, ha denunciat des de Lleida un encariment inassumible, diuen, de les assegurances agràries per als productors, que en alguns casos arriba al 50%. L'organització atribueix aquesta pujada a la retallada de la partida d'ajudes per part de l'entitat estatal d'assegurances agràries, ENESA, que ha passat de 400 a 300 milions d'euros.
JARC subratlla que en un context de canvi climàtic cada cop més extrem, on els fenòmens meteorològics com la sequera, la dana i les gelades esdevenen més freqüents i devastadors, el cost de les assegurances agràries s'ha disparat en molts sectors. Amb tot, segons l'organització, només entre un 10 i un 15% dels increments es deuen als recàrrecs que les asseguradores apliquen als productors que han declarat un sinistre en la campanya anterior. El problema, segons l'organització agrària, és la manca de suport de les administracions, que denuncia que han retallat les subvencions al pagament de les assegurances agràries. Això fa que fruticultors com Xavi Purroi hagin pagat 30.000 euros per assegurar 40 hectàrees de fruita dolça, quan l'any passat en va pagar 20.000 pel mateix tipus de cobertura.
El que demanem és que el Departament d'Agricultura dupliqui el pressupost per la subvenció de la contractació d'assegurances adreçat a joves, explotacions agràries prioritàries i agricultors professionals, passant de 15 a 30 milions d'euros. Incrementar el percentatge i els topalls màxims de l'ajut marcat pel DARP. I, per últim, que ENESA torni a posar els 100 milions d'euros que ha tret de la subvenció aquest any. El que no pot ser és que, per exemple, a dia d'avui, un productor de fruita dolça de 40 hectàrees, abans, diguem l'any passat, li va costar 20.000 euros fer l'assegurança de la seva explotació i a dia d'avui 30.000 euros. Un increment de 10.000 euros assegurant igual l'any 2023 que el 2024, que el 2025. 10.000 euros d'increment. Ens trobem que hi ha pujades de fins a un 50%, pujades inassumibles per als productors.
La problemàtica, però, no es dona només en el sector de la fruita, sinó que també afecta els ramaders. Teresa Montanui, cap sectorial de Ramaderia Ecològica de JARC, ha explicat que una granja de Verres, que abans pagava 8.000 euros per l'assegurança, ara en pot arribar a pagar 20.000. Davant d'aquest escenari, JARC demana a les administracions que recuperin i reforcin el seu suport al sector. D'una banda, exigeix que ENESA recuperi els 100 milions d'euros que ha retallat de la partida de subvencions i al Departament d'Agricultura que dobli la partida, indigna de 15 milions d'euros, segons ha manifestat el coordinador tècnic de JARC, Jordi Vidal. Vidal ha subratllat que l'increment de les ajudes s'ha de dirigir principalment als joves agricultors i ramaders, als professionals i les explotacions agràries prioritàries.
I pensem també que ha d'anar dirigida aquests 15 milions d'euros a les assegurances dels joves, els agricultors professionals i les explotacions agràries prioritàries. Per què? Perquè pensem que una recollida de cadàvers d'una granja por sí, si l'ha fet un grup inversor, que valgui el que costi. Però si l'ha fet un agricultor professional, que viu al poble, que dona vida al poble, m'explico? Que és una petita i mitjana empresa, que és el que crea llocs de treball estable, val? Que no desapareix quan les coses van malament, sinó que aguanta fins a l'últim moment. Pues aquest senyor es mereix més suport per part de les administracions que els grups inversors. I ho poso molt clar, no volem demanar avui un increment al seguro de la fruita perquè això acabi beneficiant els grans grups inversors. ¿vale? El català, les PACs, el Nufri, etc, etc, que planten i planten i planten, sinó que ajudi a la petita i mitjana empresa de pagesos, que són els agricultors professionals, que viuen d'aquesta activitat i que donen riquesa al territori.
Segons l'organització, cal que més productors entrin al sistema d'assegurances agràries, però perquè això sigui així, insisteix que cal fer-les atractives, amb un cost baix i en condicions favorables. Ja recorda que el 90% de la producció de fruita està assegurada, però que hi ha altres sectors que no tenen aquest nivell de cobertura.
I encara en el món, dins del món agrari, del bloc agrari, destaquem tot seguit que el jutjat contenciós administratiu ha condemnat a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell a indemnitzar un pagès que no va poder regar pel tancament del canal l'any 2023 a causa de la sequera. Aquest agricultor de Castellnou de Seana va decidir presentar una reclamació patrimonial perquè a finals de març d'aquell any va sembrar panís sense que ningú l'avisés de la situació que vindria al cap d'unes setmanes, i el cas va arribar als jutjats el passat 7 de febrer. Ara la Comunitat de Regants haurà de pagar 2.451 euros al demandant, que són els costos de la sembra i l'herbicida pel panís que no va arribar a collir, i s'obre així la porta a la presentació de noves demandes, ja que d'afectats com aquest n'hi va haver centenars. Des de la plataforma Manifest pel Gran Canal, del Manifest del Gran d'Urgell, el seu portaveu, Jaume Pereira, ha destacat que la sentència reconeix el dany de la gestió deficient, també la poca informació i la decisió arbitrària dels responsables del canal, que ara hauran d'indemnitzar el regant amb la quantitat reclamada més els interessos corresponents. La sentència és ferma i no pot ser apel·lada. I obrim ara el bloc dedicat a informacions de caire més cultural, més lúdiques. Parlem en primer lloc de Lo Rancho Pons. Es prepara per viure una edició molt especial de Lo Rancho, que aquest any commemora els 150 anys de la primera referència escrita sobre aquesta tradició. Per celebrar-ho, l'Ajuntament ha organitzat un programa carregat d'activitats culturals i festives que s'allargaran durant diverses setmanes.
Els primers actes del Rancho arriben aquest cap de setmana amb una trobada de gamers del 20 al 22 de febrer amb proves relacionades amb Lo Rancho i que es farà a la sala 1 d'octubre. Diumenge serà el torn de Lo Rancho Petit amb activitats infantils a la mateixa sala. A partir de dilluns, dia 24 i fins dijous, s'hi fan diverses xerrades per aprofundir la història i la gastronomia tradicional amb ponents com ara l'escriptor Antoni Gelong, el cuiner Sergi de Meià i el conseller de Cultura a l'exili Lluís Puig. Marta Cinca, regidora de l'Ajuntament de Ponts, ha explicat a Ràdio Balaguer que el Rancho és una festa molt important per al municipi i per aquest motiu, i més aquest any que es celebren els 150 anys, s'ha decidit fer totes aquestes activitats paral·leles.
Per nosaltres el Rancho és una festa molt, molt important, és quasi més important que la festa major, i aquest any encara més perquè fem els 150 anys del Rancho, que nosaltres sapiguem que hi hagi un document escrit de què es fa aquesta festa. I, degut als 150 anys del Rancho, doncs hem fet una programació una miqueta més especial que els altres anys. Ja començant amb actes previs, el dia 20, que ja hi haurà una jornada del 20 al 22 de Games a la sala 1 d'octubre, passant llavors per 23, 24, 25, 26 i 27, un enseguit de xerrades que també estan relacionades amb sopes i amb menjar. Llavors, el 28 ja comencem la programació normal, amb rua infantil, rua per adults. Això serà fins al dia 4, que el dia 4 és el dia que és més important.
El dissabte 1 de març es viurà un dels moments destacats amb la inauguració de l'exposició 150 anys de records de postal, que recull imatges històriques de la festivitat. Durant l'acte també s'hi presentarà la cançó commemorativa del 150è aniversari, que interpretarà Lo Pau de Pons. El dilluns 3 es fa el tradicional Lali Lali, però el gran dia és el dimarts 4 de març, quan Pons es volcarà en la celebració. A partir de les 6 del matí ja es fa l'encesa d'olles i a les 11 s'hi farà la presentació de la petita història de Lo Rancho de Pons, amb il·lustracions de Pilarín Vallès. Al migdia es farà la benedicció de les olles, que aquest any compta amb l'apadrinament de la cuinera Ada Parellada, i tot seguit se'n repartiran les fins a 12.000 racions de Rancho entre veïns i visitants.
Comencem a les 6 del matí posant les calderes al foc, i durant el matí es va collent al Rancho, les 11.000 racions de Rancho. Es fa un mercat també gastronòmic al passeig, i aquest any, com a novetat, tenim, i dintre dels actes dels 150 anys, tenim la presentació del llibre de la petita història de lo Rancho de Pons que ens ha fet la il·lustradora Pilarín Vallès i l'autor ponsicà Jaume Invernón. I això serà a la sala 1 d'octubre. Després també hi haurà la benedicció i la degustació del ranxo i a partir de les 2 el repartiment per tots els vilatans i forasters que venen a Pons, que són uns quants.
Totes aquestes activitats conviuran amb les propostes més festives de Carnaval, com són les cercaviles i els concerts, amb noms de referència per al jovent, com ara Ginestà o el DJ Héctor Ortega, i el ball d'orquestres com la Montgrins o la Selvatana. Les activitats continuaran fins al 9 de març. Hi haurà també un show cooking a càrrec del Sergi de Meià i un concert final a Mana Roig i Carles Belda. Marta Cinca ha explicat a Ràdio Balaguer que el ranxo és un reclam per a assistents vinguts de tota la comarca, però també des de lluny, que viatgen expressament a Pons per degustar-ne el seu ranxo. En aquest sentit, ha fet una crida a que tothom hi és convidat.
Ve gent de els vilatans de Pons, també ve molta gent de comarca, inclús gent de fora ja de comarca. Ens ve gent de Barcelona, ens ve gent de Tarragona... Ens ve molta gent i tant, nosaltres contents de que vinguin i convidar a tothom a que pugui tastar aquest plat emblemàtic i tan nostre com és lo Rancho de Pons.
I abans de la secció esportiva, parlem ara de lectura. La Biblioteca Margarida de Montferrat ha reprès els clubs de lectura. Aquesta setmana, concretament, s'han reprès les trobades dels diferents clubs de lectura d'adults després d'una breu aturada.
Actualment, la Biblioteca Maria de Montferrat organitza 5 clubs de lectura, dels quals 2 van adreçats a públic infantil i 3 adreçats a públic adult. En aquest sentit, els clubs de lectura d'adults que estan en curs en la biblioteca són 2 de narrativa, un dels quals coordinat pel professor, periodista i escriptor David Marín i que se celebra des de l'any 2006. Pel que fa al segon, està coordinat enguany per la filòloga Dolors Añón, el qual es va iniciar l'any 2021. El tercer dels clubs de lectura està dedicat al teatre i està coordinat pel professor dramaturg i director de teatre Emili Valdellou i es fa des del 2015. Els clubs de lectura els formen grups de persones interessades a compartir la lectura i el comentari de la mateixa obra. Cada club es reuneix en sessions mensuals d'una durada aproximada d'una hora i mitja. Les sessions s'inicien al mes d'octubre i finalitzen al mes de juny. Els objectius dels clubs de lectura són principalment fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg, oferint activitats per al temps lliure, promoure l'ús de la biblioteca i donar-la a conèixer com a equipament cultural, crear un punt de trobada per a persones interessades en la lectura, donar a conèixer entorns socials i culturals diferents i proposar una guia bàsica de lectures, a més d'afavorir un aprovament crític als diferents gèneres literaris. Des de la Biblioteca Maria de Montferrat s'ofereix el préstec del llibre que es proposa llegir als membres dels diferents clubs, i la coordinació sempre és a càrrec d'algun especialista en l'àmbit amb el suport del personal de la pròpia biblioteca.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva, comencem explicant que el passat dissabte 6 nedadors i nedadores del Club Esportiu Natació Balaguer van competir al circuit català de trofeus absolut a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, aconseguint grans resultats en diferents proves. Entre les actuacions més destacades hi ha la de la Berta Sant Martín, que va assolir la 15a posició absoluta als 200 metres esquena, aconseguint la seva millor marca personal i també la mínima estatal infantil. A més, va quedar 20a en el 100 esquena i 29a en el 50 esquena. També cal ressaltar la participació de Joel Ferrer, que finalitzava 13 en els 800 metres lliures, 19 en els 200 estils i 47 en els 50 esquena, on aconseguia la seva millor marca personal. Altres representants del club també van obtenir bones qualificacions. Martina Todorova va ser 28a en els 200 estils, 31a en els 400 lliures amb millor marca personal. Elia Sant Martín, 33a en els 200 esquena i 42a en els 100 esquena i també 48a en els 50 esquena, aconseguint en aquest cas també millor marca. Per la seva banda, Clàudia Bravo completava una gran actuació. Va ser 33a posició en els 200 estils i 50a en els 50 esquena i 100 esquena, mentre que Aina Guiu es feia amb la 38a posició en els 200 braça i 48a en el 100 braça. El Club Esportiu Natació Balaguer valora molt positivament aquesta competició, ja que els bons resultats arriben amb nedadors molt joves que continuen progressant i fent-se un lloc en l'escena competitiva catalana. I parlem tot seguit de que aquest proper dissabte Balaguer es convertirà en l'epicentre de l'esport infantil amb la celebració del Duatló Jove Infantil, una prova que arriba a l'11a edició. Una prova que tindrà lloc a l'esplanada de la Basílica del Santuari del Sant Crist i que està organitzada pel Club Esportiu Pedala.cat de Balaguer i la seva escola d'atletisme i triatló, també amb el suport de la Paeria i de la Federació Catalana de Triatló. Aquest duatló de muntanya combina la cursa a peu i la bicicleta tot terreny, dividint-se en tres segments. L'edició d'enguany, que es recupera després que de l'any passat no es va poder realitzar a causa de les inclemències meteorològiques, acollirà un cop més i com és habitual el Campionat Nacional de Catalunya de duatló de muntanya en les categories infantil, cadet i juvenil. Ho farà amb la participació, doncs, de duatletes federats i de no federats. També es disputaran proves per les categories prebenjamí, benjamí i aleví. Durant la presentació de l'esdeveniment, Ricard Viola, el president del Club Pedala.cat de Balaguer, va destacar la importància del duatló per fomentar l'esport de base, recordant que l'entitat compta amb 80 infants inscrits i que una desena hi participarà.
Sí, aquesta competició inclou el que és en categories infantil, cadet i juvenil el programa Jove Triatleta Complert, que és una lliga catalana dins de la Federació Catalana de Triatló, i a més es disputarà el Campionat de Catalunya a una sola prova de la categoria infantil. El Pedala.cat de Balaguer té 150 socis, a més tenim una escola d'atletisme, de triatló i de ciclisme amb una vuitantena de nens també inscrits. Per això també ens interessa molt, doncs, fer una prova com aquesta del duatló, perquè és una promoció de l'esport, una prova que és de base i que per això fa tants anys que l'estem fent i ens fa tanta il·lusió de repetir-la. Del club tindrem aproximadament uns 10 nens fent el duatló en les diferents categories i abarcarem des dels més petits fins a les categories juvenils, sí.
Per la seva banda, la Paeria en cap Lorena González subratllava la rellevància de l'esdeveniment per la projecció esportiva de la ciutat.
Bé, des de la Paeria de Balaguer valorem molt positivament acollir aquest tipus d'activitats, no? de caire nacional, en el sentit de que pugui venir gent de tota Catalunya, no només per veure Balaguer, sinó per gaudir de l'esport, no? Des de petits i grans. Això és una repercussió molt bona per Balaguer i que hi apostem i continuarem apostant i convidem a tothom que hi participi.
La jornada començarà, com diem, aquest dissabte a les 9 del matí amb l'entrega de dorsals i a partir d'un quart d'11 hi haurà la sortida de la categoria infantil. L'entrega de premis per a infantils, cadets i juvenils, que seran els primers en competir, serà a 3:15. Seguidament hi haurà les proves per als més petits. Els circuits s'adaptaran a cada edat, amb distàncies que aniran des dels 300 metres de cursa i 500 de bicicleta per als prebenjamins fins als 3.500 metres de cursa i 6 quilòmetres de bicicleta per als juvenils. La duatló seguirà el reglament de la Federació Catalana de Triatló, que gestionarà el cronometratge també i l'arbitratge. Les inscripcions es poden fer encara a triatló.org i per a més informació es pot consultar la web pedala.cat.
I entrem ara a la recta final de l'informatiu d'avui dimecres, dia 19 de febrer. Com sempre, fem una mirada a les portades dels diaris. En repassem primer la del diari Segre, que avui parla que s'ha condemnat el canal d'Urgell per tallar l'aigua després de deixar sembrar en sequera. Una de les notícies que també hem destacat en l'informatiu de Ràdio Balaguer. D'altra banda, també destaca que empresaris de Lleida diuen que la reducció de la jornada obligarà a pujar preus i també que Mollerussa és la població amb l'atur més baix en 15 anys. El frau elèctric es duplica en un any a Lleida amb 571 casos. És el principal titular del diari La Mañana, que també destaca que el colombià Juan Manuel Santos, Premi Nobel de la Pau, serà investit doctor honoris causa avui a la Universitat de Lleida. Diu també que condemnen el canal d'Urgell a indemnitzar un dels regants i que els sindicats es mostren contraris a l'inici del curs escolar el 8 de setembre. L'eix al final del túnel és el principal titular del diari El Punt Avui, que destaca que l'ampliació de la C-16 entre Berga i Bagà, anunciada fa 22 anys, podria iniciar-se al 2026 i els municipis hi proposen millores. També destaca que Junts dinamita la moció contra Orriols a Ripoll i que impulsen un projecte memorial per dignificar la gran fossa de l'exili a Perpinyà. I amb aquesta mirada, les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar un feliç dimecres.